minuts per sobre de les 10 del matí hem obert la finestra a la salut i, de fet, tot just parlarem amb el nostre espai Tinc al Cap a la ràdio de benestar emocional i d'un tema que ha sortit abans, d'aquestes prescripcions que van més enllà dels propis medicaments, no? Sinó que des dels propis centres d'atenció primària també ens puguin recomanar, doncs, fer exercici, fer alguna activitat o adreçar-nos cap a algun servei. De fet, avui us volem parlar d'un nou espai sobre benestar emocional i ho farem amb el seu referent, el Víctor Calero. És un espai que està al centre d'atenció primària Pujol i Capçada. Què tal, Víctor? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per invitar-me. Deixa'm que et digui que és un orgull molt gran estar avui aquí al Prat Ràdio. I res, amb moltes ganes de xerrar amb tu, de poder adreçar-me als oients i poder explicar una miqueta el que estem fent i el que volem fer.
Uh-huh. Hem passat aquesta pantalla, no?, de la salut pròpiament assistencial, uh-huh, per anar més enllà, sobretot ara amb la pandèmia, ha posat de manifest les carències, les necessitats emocionals que teníem, que potser estaven més amagades en la nostra vida habitual o les tapàvem, uh-huh, fins i tot una miqueta més, no? I ara sembla que podem parlar també tots i totes més de salut emocional, d'aquest benestar entès de forma transversal, i volem començar a explicar el perquè d'aquest servei i com esteu començant a caminar també, perquè crec que porteu molt poquet temps.
Sí, tota la raó, i com molt ben dius, a la crisi de pandèmia el que ha fet és accentuar unes dificultats, mm-hmm, sobretot a nivell del que parlem de malestar emocional, que ja existien. Clar. Però és una crisi sanitària que comporta molts canvis, comporta i exigeix una resposta d'adaptació a aquests canvis i una resposta a nivell tan personal com social, que és difícil de gestionar en molts moments. I tot això el que es fa és accentuar unes dificultats que segurament ja existien, mm-hmm, i uns dèficits que ja teníem com a societat. Però la crisi sanitària, que es suma a una crisi que provoca també de crisi econòmica i també, clar, crisi social, tot això acaba com traient a la llum aquestes dificultats, no?, de malestar, i tots tenim, i ja no és només centrar els casos com més difícils i que acaben cronificant i en trastorn mental, però tots tenim amics, tenim familiars, tenim veïns, tenim companys de feina que estan patint, uh-huh, aquestes dificultats emocionals, que estan amb ansietat, que estan amb insomni, que estan en un estat d'ànim més baix, amb dificultats d'aquest tipus, amb ús de fàrmacs, no?, que és una de les coses que hem d'intentar pal·liar des d'allà. I parlarem de la prescripció en aquest sentit, com ens pot ajudar?
Clar, els fàrmacs estan molt bé, aquí just hem parlat relacionats amb els esports, però també hi ha un, no?, és molt evident quan tenim aquesta ansietat o aquests inicis de depressió, com el primer que es feia és recomanar-nos certs fàrmacs, fins, mm-hmm, i tot hi ha gent que se'ls prenia, no?, de forma autònoma, perquè, sí, a no sé qui li, mm-hmm, funciona bé per dormir, no?, que és com el cas clàssic que tenim tots al voltant, i veiem que hi ha molts esglaons previs a prendre aquests fàrmacs, no?, que evidentment no estem qüestionant la seva efectivitat, sinó tot el que es pot fer abans d'arribar a aquesta passa.
No? Ah, i com una més a més, també.
Uh-huh. Exacte, clar, perquè no només el fàrmac no només no arreglarà segurament una situació que hi ha darrere, no? S'ha
exactament
de fer també un treball, com dèiem, amb el dolor físic.
Exacte, uh-huh, exacte. Al final, molts cops sí que és una ajuda i és necessari l'ús de medicació en molts casos, però si no els acompanyem d'un altre tipus de vies, es poden quedar només amb una mena de cortafocs, no? Uh-huh. Però no ben bé en l'ajuda que necessita la persona, perquè el nostre benestar està molt, molt condicionat i molt lligat a les nostres condicions socials i a les nostres condicions laborals, relacionals, i tot això no ho podem canviar amb una medicina, no? Segurament necessitarem canvis a nivell de xarxa comunitària, canvis a nivell de suport social, de suport emocional, uh-huh, i tot això és el que intentem fer des d'aquest programa, i el poder tenir aquest impacte a nivell comunitari. És veritat que ens trobem dins dels CAPs, però la idea és poder també sortir del CAP i tenir aquest impacte fora, tenir un impacte a nivell de xarxa.
Clar, ara mateix sí que s'ha fet, no?, el coneixement de tots els equipaments, uh-huh, que existeixen a la ciutat, d'un seguit d'activitats que poden ajudar aquestes persones, no?, i en això consisteix, uh-huh, una miqueta la prescripció social, que
exactament
va més enllà.
Uh-huh.
Explica'ns concretament, perquè, uh-huh, va quedar aturada amb la pandèmia i ara s'ha reprès, uh-huh, i sí que s'està, uh-huh, començant a fer, no?, fortament des dels, uh-huh, centres.
La prescripció social és justament això que parlàvem, que quan una persona ens ve amb una situació de malestar emocional, que pot ser de molts tipus, pot ser d'un estat d'ànim més baix, podria ser d'una situació de solitud no desitjada, que és una de les problemàtiques que més ens trobem, doncs que en comptes que la persona que l'atén de forma assistencial al CAP, que pot ser tant medicina com infermeria, com treball social, com la figura del referent de benestar emocional, que ara parlarem, doncs aquesta persona, en comptes de començar receptant un fàrmac, perquè no té cap més recurs a nivell assistencial, això també ho hem de dir, pugui tenir l'oportunitat, en comptes d'això, receptar o prescriure una activitat comunitària. És a dir, posem-nos en l'exemple que parlàvem, no? Solitud no desitjada. Doncs potser en comptes d'un fàrmac, aquesta persona li és més adient que li puguin receptar una activitat que es fa en el centre de la gent gran o en el centre cívic i, no sé, on pugui tenir un contacte social i pugui remediar aquesta situació en la que es troba.
Clar, al final, moltes vegades aquí ens venen a parlar de les activitats concretament i parlem molt que més enllà de les pròpies activitats, tant el que se centren, de manualitats, de ball, del que sigui, no? Està aquesta part social, de que una persona té l'obligació, no? S'ha compromès i té aquest compromís de sortir de casa, de poder parlar amb persones que són iguals que ella, de poder tenir i començar a crear aquestes xarxes que són molt més importants fins i tot moltes vegades que la pròpia activitat, no? I com les entitats moltes vegades el que fan és tenir en compte això i doncs fan un seguit d'activitats, però sobretot per fer una comunitat més estable, no? I més forta també.
Clar.
Aquí al Prat, de fet, tenim moltíssimes entitats, després parlarem de la mostra d'entitats de la Fira Avícola, però clar, hi ha un reguitzell d'activitats que poden fer les persones que siguin d'aquí amb interessos de tot tipus, no? Perquè això suposo que també ho teniu en compte i també ajuda.
Clar. Deies que és important aquest tipus de contacte, no és important, és imprescindible, de fet. I sí, per sort, aquí al Prat tenim un ajuntament que ha apostat molt i tenim com tota una gamma de serveis i d'entitats, que després podem parlar més en concret, que treballen des de fa temps en la salut i en el mental i en la salut comunitària. Però clar, què passa? Que a vegades la persona, l'usuari, es pot sentir una mica perdut,
clar,
perquè és normal no saber on he d'anar. Perquè, primer de tot, és normal no saber què m'està passant. I quan no sé què m'està passant, tampoc sé cap on he d'anar. Tampoc sé qui em pot ajudar. Per això, la prescripció aquí al Prat té un funcionament molt adient que es basa en el model anglosaxó, on ha tingut molts bons resultats i esperem que pugui tenir aquests mateixos resultats aquí. I la idea és que la persona que acaba receptant la prescripció social, qualsevol persona de l'EAP, com hem dit, quan la recepta, el que recepta és un àmbit. I tenim 7 àmbits, que deixa'm que te'ls expliqui.
Sí. Perquè és important també saber-ho.
Totalment, sí. Tenim un àmbit de cultura, un àmbit de gent gran, un àmbit de voluntariat i integració, un àmbit d'orientació, àmbit d'exercici físic, de millores personals i dedicat a les persones joves. Llavors, nosaltres el que fem és receptar, entre cometes receptar, no? Prescriure un d'aquests àmbits i llavors la persona, l'usuari, anirà aquí a la direcció que li indiquem i es trobarà amb el que anomenem un facilitador social, que és la figura que de fet va néixer a Escòcia, que ja se li diu, deixem que consulti, se li diu link worker. ¿Vale? Llavors aquí estem potenciant aquestes figures que el que faran és, dins d'aquest àmbit, dins de tota la gran oferta que hi ha d'activitats, donar-li la més indicada. La més indicada consensuada amb l'usuari. És a dir, que podem trobar com aquesta píldora més adient cap a l'usuari.
Que potser ens enfrontem a l'àmbit de la cultura, no? Doncs a mi m'agrada més el teatre o m'agrada més la música, doncs aniràs cap a una banda, no? O cap a una altra i sobretot tenir aquesta primera acollida, que és molt important i a vegades és el que ens frena, no? A l'hora de fer una activitat. I després també que t'ho recomanin des del centre d'atenció primària, no és el mateix que tu vegis un cartell al carrer. Això et fa adquirir també un compromís i una seriositat de dir, ostres, mira, això m'anirà bé perquè és que m'ho han dit des del meu centre de referència. No?
Aquest impuls, aquesta confiança que té el professional de l'àmbit ambulatori és molt important. Però, òbviament, clar, el treballador, sigui el metge de capçalera o sigui l'infermera, no pot tenir el coneixement de totes les activitats que s'estan fent i per això la figura d'aquest facilitador.
Això s'entén perfectament, no? Perquè ja prou feina tenen.
Clar.
Però, evidentment, també aquesta part, no? De mirar una miqueta més enllà, que això sí que és el que esteu treballant, no? Amb el propi equip del centre d'atenció primària, de tenir aquesta visió, de pensar en aquestes opcions.
Exactament. Són opcions que són molt necessàries, que per aquest mateix context pandèmic s'han hagut d'aturar totes aquestes activitats que es feien a nivell comunitari, per motius obvis s'han hagut de parar, i ara estem intentant començar a retornar i amb la il·lusió i amb la força que teníem d'abans, i segurament una mica més, ¿vale? Perquè tots som ara com molt més conscients de, del que passa.
Clar, ara és més necessari que mai, suposo que ho valores positivament, no? Que es parli més també de salut mental. Ara parlàvem també d'uns nois del Prat que faran un Ironman per la Marató, que és dedicada a la salut mental, no?
Exactament.
I com tots plegats parlem de salut mental, però encara ens queda passar també a l'acció, perquè també deies, ostres, és que quan s'arriba al metge, és que no hi ha recursos previs, i això és veritat, no? Quan arribem moltes vegades a que ens receptin, sobretot parlant d'aquesta part emocional, no? Ens recepten un fàrmac, és que al final no hi ha aquest recorregut pel mig. No? Explica'ns una miqueta com és la teva figura, com podem també arribar a aquests serveis nous que s'ofereixen.
Vale. La meva figura és la de referent en benestar emocional i comunitari, que a partir d'ara deixem que utilitzi l'acrònim de BEC,
vale,
que així és més fàcil. I és una figura que s'instal·la dins de l'EAP, però s'instal·la molt en contacte, com dèiem, cap a fora, amb la comunitat, sobretot amb els serveis relacionats amb salut comunitària i salut mental que s'ofereix dins del territori, en aquest cas del Prat. Tot i que jo ara només estic al Pujol i Capçada. Vale? Després s'incorporaran dues figures més, tant el Ramon Avia com el 17. I ja estarien complerts els 13 EAPs de la zona. Ara només existeix un al Pujol i Capçada, que sóc jo. I llavors, la prescripció social és una de les funcions, però hi ha d'altres. Tenim una funció que no és l'objectiu primer, però que es pot fer, que és la valoració individual d'aquells casos que segurament necessiten un treball assistencial més profund i potser una derivació al centre de salut mental d'adults o centre de salut mental infantojuvenil. Llavors, quan el metge o l'infermera o treball social detecten que aquesta persona segurament necessita una valoració amb més temps, doncs se li deriva la figura del BEC, que té una mica més d'espai, no té l'agenda tan carregada com aquests altres professionals.
Minuts, no?
Exacte, tens una mica més de...
És que això és complicat, la veritat.
Per això. I aquesta és una de les coses que portarà també a l'EAP, que és el descarregar l'agenda dels altres professionals. Vale? Però com dic, aquesta no és la funció principal, és una de les funcions. La funció principal aniria més en poder donar un servei més comunitari i més grupal, no tan individual. Llavors el que s'intenta és implementar un model de salut molt més basat en la salutogènesi, no tant enfocat a la patologia, sinó més enfocat en anem a impulsar aquest benestar. No anem a esperar que el malestar ja sigui tan gran com van necessitar un servei més especialitzat, sinó anem abans, anem a la comunitat. Com podem ajudar els veïns i veïnes impulsant el seu benestar? I aquesta és la idea que es té i s'utilitza tant, o s'intenta fer tant en contacte i col·laborant amb aquestes entitats que treballen en la salut mental a la comunitat, sinó també dissenyant nosaltres mateixos grups i tallers psicoeducatius, donant eines, donant habilitats de cara a poder afrontar estressors vitals i mantenint com a flote aquest benestar emocional. Vale? I aquests grups es farien dins de l'EAP. Després tindríem, com dit, el tema de la prescripció social, també el col·laborar amb el projecte de salut i escola, que ara més que mai és necessari perquè hem vist dades molt preocupants.
És que l'adolescència ho ha passat, ho està passant fatal.
Sí, deixa'm que et doni un parell de dades que crec que són molt necessàries. Les visites a CESMIG, a Centre de Salut Mental Infantojuvenil, relacionades amb trastorns de la conducta alimentària, han incrementat un 21% des de la pandèmia. Les conductes d'autòlisi i autolesions en joves també han crescut una barbaritat, sent, segons molts estudis, ja la primera causa del suïcidi de mort en joves. Són situacions molt preocupants. Aquí tindrà... És molt necessari la detecció precoç i la intervenció precoç, la prevenció. I per tant és important aquesta figura i és molt important el poder col·laborar en salut i escola.
Clar, és que evidentment l'adolescència és una etapa molt complicada de la vida a nivell general, no? Perquè són molts canvis, una pressió social important que ara doncs, s'agreuja també amb les xarxes socials, però això s'afegeix ahir dèiem, no? També parlàvem amb el SOAF i dèiem, és que els joves i les joves han tingut gairebé instruccions militars, no? A l'hora de com t'has de comportar als instituts, no et pots reunir amb aquest, no pots quedar amb no sé qui, estàs tancat a casa amb els teus pares, que són moments que si fem retrospectiva ens haguessin costat moltíssim. I a més que tu necessites relacionar-te amb els teus iguals per veure qui ets, no? I per reafirmar després tots els valors que desenvoluparàs a la teva vida adulta. És que és una etapa clau, no?
Clar, i és que a més aquestes mateixes instruccions no acabaven de ser definitives, no? Perquè el context pandèmic ha anat canviant molt.
I no les hem entès ni les persones adultes. Moltes vegades han estat contradictòries, no?
Aquesta situació d'incertesa és molt difícil de gestionar.
Clar, Déu-n'hi-do. Doncs, sobretot, tenir present, no, que esteu des de fa un parell de mesos al curs de capçada. Tots aquests programes que teniu previstos engegar ja estan en marxa, els grups, per exemple, relacionals. Teniu pensats començar-los de cara al 2022?
Ara mateix estem realitzant un grup, que és un taller de regulació emocional basat en mindfulness. No sé si...
Sí, explica'm una mica.
Vale. Sí, doncs el mindfulness al final és una meditació guiada que el que ens ajuda és estar en contacte amb el moment present i tenir una actitud com d'acceptació dels nostres estats emocionals i de distància respecte als nostres pensaments. El que provoca és això que dèiem, el contacte amb el present i gestionar molt millor aquestes ansietats, aquestes preocupacions, quan el nostre cap anticipa i preocupa, també quan estem més depressius, que entrem en rumiacions, entrem en un discurs molt culpabilitzador, molt, vale? Aquest bucle que tu ben bé dius. Doncs el mindfulness ens ajuda a estar al moment present, a acceptar, a distanciar-nos i a ser molt més conscients de la forma en què pensem, de la forma en què sentim i d'aquesta forma poder regular-nos molt millor a nivell emocional. Vale? Ens ajuda molt de cara a la sobreimplicació i la subimplicació emocional, sempre amb aquesta actitud d'acceptació. I és un grup que ja s'ha engegat, que porta unes setmanes i que de moment està sent molt positiu a nivell de participació i esperem que pugui ser molt, molt útil de cara als usuaris.
Per participar en aquests grups hem de ser pacients del centre d'atenció primària Pujol i Capçada, no?
Han de ser pacients del Pujol i Capçada, perquè és un grup que s'està portant dins del Pujol i Capçada. Quan hem parlat de les diferents funcions que tenia el BEC, aquesta seria la del disseny de grup dins de l'EAP. La cosa és que al final, fixa't que és veritat que cada CAP té un territori i té les seves peculiaritats i les seves característiques. Però hi ha moltes necessitats que són conjuntes, que són iguals. I quan s'acabi de fer tot el procés de contractació, que de cara al 2022, segurament primer trimestre, ja veurem, però ja tindrem els professionals també el 17 i el Ramon Avia, serà molt més fàcil treballar en clau ciutat, que és una cosa que busquem molt aquí al territori del Prat, i serà molt més fàcil doncs, que tinguem aquest grup aquí al Pujol i Capçada que ja està, però que també estigui als altres EAPs, perquè al final la regulació emocional, hem estat parlant de tot el malestar, és necessària i el mindfulness és una eina que pot ajudar.
Com ha anat també la relació amb els propis professionals, amb els metges, amb les infermeres, amb aquesta part que potser, no sé si de primeres els semblava una mica estrany o potser un afegit més en feina, perquè clar, és que estan en pandèmia, han patit molt, porten dos anys treballant a tope, no? Però cada cop també es va més, no?, des de la medicina ordinària, entendre la salut com aquest benestar del tot.
Totalment,
no?
Totalment. Jo he tingut la sensació d'una acollida espectacular, tot l'equip amb molta il·lusió per començar, per posar-nos a treballar, per fer projectes comuns i des d'aquí només puc estar com molt agraït a aquesta acollida, que ja et dic, espectacular.
És que aquesta separació que vam fer, no, erròniament, entre ciència i la resta de coses, no, com que no serveix per res, després els estudis ja han demostrat, no, aquests beneficis, més enllà, com dèiem, de la medicació assistencial. Doncs, Víctor, no sé si ens queda alguna coseta més per comentar, perquè ens queden un parell de minutets.
Per part meva, no sé si dir-te els objectius bàsics potser de la nostra funció, que serien sobretot el que hem parlat, de promoure el benestar emocional, empoderant a la persona amb eines i habilitats de cara a aquesta gestió emocional, intentant no cronificar, intentant que no s'arribi al trastorn mental. Una de les altres línies bàsiques d'objectius és la desmedicalització del malestar emocional, que aquí té molta importància la prescripció social, el disseny de grups i tot el treball comunitari que es pot fer. I després, que no hem parlat, la formació en tècniques de gestió emocional també de cara als professionals dels CEAPs, vale? Tant per ells mateixos, perquè tu has parlat de situacions, clar, de com la pandèmia ha afectat, de sobrecàrrega de treball, d'incertesa, i també per tenir doncs unes tècniques bàsiques per poder oferir, per poder pal·liar aquest malestar més immediat quan estem a consulta.
Clar, és que a vegades no sabem per on començar, no? Veiem mindfulness i diguem, bueno, no sé què és, no? Potser sí que m'agradaria meditar, però no tinc les eines suficients. No sé si això serveix o no, no? Però, en canvi, si ens ho diu el nostre metge, si ens diu, mira, escolta, pots fer aquestes tècniques, pots aprofundir més amb aquest grup si necessites, no? Clar, tot això canvia radicalment. Doncs Víctor Calero, que és el nou referent de benestar emocional del CAP Pujol i Capçada, moltíssimes gràcies, és un tema apassionant, molt interessant. Et convidem a que quan passi una mica més de temps i tingueu aquests grups ja estables, puguis tornar a explicar-nos una miqueta com va i fins i tot a portar algun usuari perquè ens expliqui la seva experiència de primera mà. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.